ya tengo esta franqueza de hablar contigo, pues yo ya me doy por aludido. Pero este señor se llama Jordi Basté, no sé si lo conoces.
¿Jordi qué?
Jordi Basté.
Basté, no.
Bueno, pues es un chico de aquí de la radio que está empezando ahora y necesita un poco de energía porque se levanta muy temprano por la mañana.
Ah, vale. Jordi Basté, decirte que necesito que Papá Noel me llene el tanque. Pero como Papá Noel está tan ocupado todavía preparando los regalos de Navidad, ¿por qué no me llenas el tanque? Mete la manguera para que me arranque, métemela. Un besazo enorme. Te quiero, Jordi Basté. Te mando un besazo y te dedico. Papá Noel, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera para que arranque. Pa' que me arranque, Jordi Basté, lléname el tanque. Lléname el tanque. Mete la manguera para que arranque. Pa' que me arranque.
Mete la manguera pa' que me arranque.
Toma. Toma, toma.
Bueno, Basté, doncs ja saps...
Mensatges d'impacte com moltes de les coses que ha dit aquesta dona,
Si queda amb Letizia Sabater i...
I la manguera.
I, no sé, ja m'amplireu el tanque o... Com vulgueu. I un minut. Gràcies, Serra.
Apa.
Fins demà.
RAC 1. Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Que els preus pugen? Doncs a Feubert els abaixem. I amb els Black Days de Feubert, quan canviïs les pastilles de fre, les tindràs gratis per tota la vida. Les abones una vegada i mai més. Al teu taller Feubert més proper o a feubert.es. Perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Corre, que l'incomparable Black Friday del DIR s'acaba. Afanya't i aprofita un 50% de descompte. Apunta't al DIR per 3, 6 o 12 mesos i gaudeix-ne al doble. Posa't a punt amb el fitness més complet i no deixis passar aquesta promoció única. Només fins al 30 de novembre. Informa't al club. DIR, comencem?
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters, i fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Vine a veure Bye Bye Monstre al Teatre Poliorama a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de taboll de gom ple de sorpreses, aventures, balls i cançons on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar ja a les llibreries.
Aquest Nadal regala Alura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala Alura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
A tu t'encanta el Black Friday i nosaltres a CIA tenim els millors descomptes per tu. Gaudeix ara fins a un 50% de descompte en una àmplia selecció d'articles a la botiga i més ofertes increïbles a la web. Black Friday a CIA.
Celebra la màgia del Nadal i Sant Esteve amb la família i els amics a l'hotel de Barcelona Edition.
Gaudeix de temptadores propostes de deliciosa cuina de mercat de la mà del xef Pedro Tassarolo amb copa de benvinguda, aperitiu i actuacions de música en directe al restaurant Bar Beraz.
Reserva trucant al 936-263-330.
Heu vist mai baixar els Tres Reis per un tobogan de gel de 70 metres? El Caganer.cat, el festival més familiar del Nadal. Del 3 al 30 de desembre a Folgueroles, al costat de Vic.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
un. Amb el suport de sexydream.es.
actualitzada, renovada i més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Encara recuperant-nos a l'impacte Letizia Sabater, fins i tot Montse Llussà des de la distància, sí, un sí. Patonàs molt fort, quedat...
Impactada. Felicitats per l'entrevista i poso la, la,
sí, sí, amb les mans, les mans
cara,
tapades.
Tapant-se la cara.
Sí, sí. Encara
que...
no ens hem recuperat. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de la Conselleria de Salut, que tenen tota la confiança a resoldre el conflicte amb els metges. Bueno, una mica tard, però mai és tard si es pot arreglar abans.
Sí, confia Salut en arribar a un acord amb els metges que eviti la vaga que han convocat per a finals de gener. El departament creu que hi ha prou marge per negociar i dona per fet que els professionals sanitaris tindran un augment de sou. Més detalls, Laia Colomer.
Sí, des del Departament de Salut recorden que des de fa mesos s'estan negociant els convenis tant del Siscat com de l'ICS, que poden incloure algunes de les reivindicacions dels metges. Per això diuen, agraeixen que la vaga s'hagi convocat pels dies 25 i 26 de gener. D'aquí a dos mesos, el sotsdirector del Servei Català de la Salut, Alfred García, creu que és temps suficient per arribar a un acord. També agraeixen que sigui quan hagi passat el pic de feina d'aquestes setmanes.
És un exercici de responsabilitat per part dels representants dels treballadors que hagin ajornat una mica aquesta convocatòria. Primer, com dèiem, per tenir el temps suficient per poder tancar aquests acords, no? Tant a la mesa del X com a la mesa del Siscat, i sobretot per donar una sortida satisfactòria a aquests pics de demanda que tenim pel virus incital respiratori, per la grip i per la Covid, en una època complicada com és l'època de vacances de Nadal.
Recordem que avui Metges de Catalunya ha anunciat aquesta vaga pels dies 25 i 26 de gener. Si no hi ha cap acord, estan convocats a secundar-la els 25.000 metges de tot el sistema públic.
El Banc Central Europeu avisa que continuarà pujant els tipus d'interès fins que la inflació baixi fins al 2% de mitjana. Ara mateix està per sobre del 10%. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, diu que no aturaran la seva política actual fins que això passi. Per això ha demanat als estats membres que vigilin amb la seva política fiscal. Creu que rebaixar impostos podria ser contraproduent.
Estem compromesos en fer baixar la inflació a mig termini i estem preparats per prendre les mesures que calguin per fer-ho. Continuarem pujant els tipus d'interès per assegurar-nos que la inflació torna als nivells del 2% en el temps compromès. I en aquests temps d'incertesa i inestabilitat econòmica continuarem prenent decisions basades en dades econòmiques.
Lagarde ha alertat que les últimes dades suggereixen que els sous de la zona euro s'estan recuperant. Això, diu, pot anar en contra de la baixada dels preus. I atenció a això, el mode avió, els avions que sobrevolen la Unió Europea, té els dies comptats. Molt aviat, els passatgers dels vols que passin per sobre el continent podran fer servir el mòbil durant el trajecte. Això serà perquè Brussel·les reservarà freqüències específiques del nou 5G perquè es puguin fer servir els aparells sense cap mena de restricció. Podran connectar-se a la xarxa gràcies al senyal que emetrà un satèl·lit europeu. Actualment totes les aerolínies demanen que s'activi el mode avió durant l'enlairament i l'aterratge per raons de seguretat, i és que les interferències podrien provocar avaries i de retruc també accidents. Ara, però, amb el 5G es calcula que això ja no caldrà. La Comissió Europea diu que, com a molt tard, el mode avió continuarà sent necessari fins al juliol de l'any que ve. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
En joc a aquesta hora el Brasil-Suïssa, les dues seleccions que lideren el grup G del Mundial. De moment, al minut 9 de partit es manté l'empat a 0 inicial. Els brasilers, novament amb el blaugrana Rafinha a l'11 i sense animar, baixa per lesió. Podeu seguir aquest partit a través de RAC+1. En aquest grup, Camerun i Sèrbia han empatat a 3 aquest matí, sumant totes dues seleccions el primer punt en aquesta cita que els permet mantenir opcions de classificació fins a la darrera jornada. Aquest migdia també s'ha jugat al Corea del Sud 2-2 a 3, un resultat que manté Ghana amb opcions de ser als vuitens i que, en canvi, deixa els coreans amb un peu i mig fora. A partir de les 5 de les 8 es jugarà l'altre duel d'aquest grup A, que enfrontarà Portugal i Uruguai, també en directe a RAC+1. Continua sent baixa el blaugrana Araujo, a qui avui el president del Barça, Joan Laporta, també ha descartat pel proper partit contra Ghana. Ho ha dit en un torneig de golf solidari a Sant Cugat del Vallès. Laporta també ha pensat que el Barça no farà fitxatges en el proper mercat d'hivern, perquè les incorporacions ja es van fer l'estiu passat. Tot plegat el dia que l'Espanyol ha confirmat els dos amistosos que jugarà durant l'estada de preparació al Pinatar, a Múrcia. El primer serà contra Turí el 10 de desembre i el segon 4 dies més tard contra el Malines. Tots dos enfrontaments es jugaran al Pinatar Arena.
I pel que fa al temps, en les properes hores nevarà intermitentment a la Vall d'Aran i zones properes a partir d'uns 1.200 a 1.400 metres, una nevada que al final del dia s'intensificarà. A la resta no s'esperen precipitacions enlloc. Demà continuarà nevant a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça amb la mateixa cota de neu que avui. També ho farà a l'extrem nord de la Cerdanya i el Ripollès, aquí amb una cota de neu que a la tarda baixarà fins als 800 metres. Tot plegat amb ambient fred, amb temperatures molt semblants a les d'avui i amb vent moderat a les comarques de Tarragona i al nord de l'Alt Empordà.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantindre fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Fa setmanes i setmanes que passo per davant dels cinemes de les sales Aribau i hi ha un rètol, un cartell que no es mou. I avui he preguntat quantes setmanes, perquè és un rètol que ha quedat perpetu, el que seria la façana d'aquests cinemes. I avui he preguntat quantes setmanes portava aquest rètol anunciant que aquella pel·lícula seguia projectant. I concretament en porta 30. 30 setmanes, excepcionalment en el període, en la setmana de l'inèdit, aquesta pel·lícula no es va projectar, però si deixant de banda l'inèdit, 30 setmanes consecutives es projecta la pel·lícula Alcarràs al cinema Aribau. El cinema català torna a picar a la porta d'Europa. D'aquí poc més d'una setmana, el 10 de desembre, se celebren els Premis del Cinema Europeu a Reykjavik i una de les pel·lícules nominades és aquesta pel·lícula que opta a dos guardons. És la primera vegada que un film en català es troba dins la selecció. Podria guanyar una estatueta a millor pel·lícula i a millor guió. I avui, després de, en fi, de tenir-ho a la meva agenda durant molt, molt, molt de temps, finalment avui ens acompanya a l'estudi de RAC1 la directora d'Alcarràs, la Carla Simón. Carla, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Et puc assegurar, Eulàlia, bona tarda, que m'ajudarà a fer l'entrevista.
Bona tarda.
Que és una de les qüestions que m'he anat fixant cada dia quan passo per davant del cinema, aquí passo sovint, pensant, però aquesta pel·lícula quant temps fa que aguanta? Jo crec que és de rècord. Perquè jo no recordo una pel·lícula que es projecti en un cinema durant tantes setmanes consecutives.
No, no. De fet, jo a vegades em pregunten, encara està al cinema? I dic, pues, ningú m'ha dit que no, però...
Sí, sí, és que però encara sí, està al cinema. Sí. Encara és està al cinema. I ja saps que el cinema, avui en dia...
Està difícil.
Veus una pel·lícula que doncs, és projectada un divendres i passa una setmana i ja no hi és.
Sí,
i
sí,
la
sí.
Teva pel·lícula és que fins i tot el cartell comença a tenir un color... Se l'ha menjat el sol.
Sí, sí.
Perquè l'han passat tants mesos.
Clar, des de l'abril. Sí, 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 fa molt.
No, no, per això t'ho dic que... No sé com et sents, quina sensació tens d'aquest èxit, no? Que una pel·lícula que es manté en el cinema, que encara rep nominacions per premis. No sé si cada, a mesura que vas escalant, vas pujant, cada cop el vertigen és més gran.
Sí, però bueno, també hi ha com una sensació de calma en el sentit de que crec que el que havia de fer el Carràs ja ho ha fet. No? Vull dir que estem...
Però és que perdona, però és que segueix fent.
Sí, sí.
No és que havia fet, és que segueix
clar,
fent.
Però bueno, vull dir que sí que clar, fa vertigen tot el que ve, però alhora també és com una tranquil·litat de, bueno, és que no sé què més pot fer.
Pues, bueno, que li queden, mira, li queden premis europeus, sí. Li queden, ara en parlarem de la porta del que són els Oscars, ara parlem de la recepció que han tingut a Madrid. Per començar, tens una primera cita que és la gala dels premis a Reykjavik, a Islàndia.
Sí.
Hi has estat mai, Islàndia?
Sí.
Hi has estat, ja ho coneixes.
He estat a l'estiu, no hi he estat mai a l'hivern, o sigui que hi havia moltes hores de llum i ara hi haurà moltes hores de nit, i tinc curiositat, o sigui, em sembla un país increïble,
No sé si l'Albert Tom, Albert, li pots donar algun consell, tu que fas el programa Islàndia?
Home, jo el que et puc aconsellar, sobretot, Carla, és que abriga't fort i compta amb els cotxes, perquè allà hi ha unes carreteres que agafa't a les corbes, agafa't a la maneta que hi ha al sostre.
Bueno, però si vas a Reykjavik, Albert, això, a Reykjavik és
fàcil
d'arribar,
Bueno, per si fa alguna excursió o alguna cosa.
Sí, una excursió, sí. Sobretot amb el GPS. No sé si vas agafar cotxe per Islàndia amb cotxe, vas fer ruta.
Sí.
El GPS enganya, Et porta per algunes carreteres que...
No?
Enganyoses.
Sí, perquè no saps on vas, poses el nom, i el GPS et va guiant i et fot per unes carreteres que després, quan vaig tornar al cotxe, estava... Bueno, tenia uns quants bonys.
Ja.
Per tant, em va costar.
No, però ara ho recordo, sí. Algun viatge així com de dir per què ens hem posat per aquí.
Sí, clar, perquè marques allà el GPS i et porta. Bon, per tant, Reykjavik. I em deies fa un moment que faràs tot seguit una ruta que aniràs, dius, a Los Angeles? Com vaig aquesta ruta? Aquest que escolteu és el fill de la Carla, sí, que ens acompanya a l'estudi de RAC1.
Ai, que maco! Està dormint, però a vegades s'espanta.
Bueno, home, clar, perquè a la que li has dit Los Angeles ha dit, hosti, sí que hem de viatjar lluny.
Sí. Sí, no anem vol directe a Reykjavik. O sigui, primer passem com si vingués de camí, no?
Sí.
Per Los Angeles, Nova York, Londres i llavors Reykjavik, finalment.
I el Carràs als Estats Units com...
Que,
o sigui,
com
no, vull dir, com, quina entrada té? O sigui, entenen tot el que explica tota la temàtica, els hi passen a ells coses com les que ens passen aquí?
Bueno, és una mica diferent. Diguéssim que el tema de la petita pagesia allí va desaparèixer fa molts anys. Però sí que les reaccions que hem tingut fins ara, que han estat, no?, pues les reaccions als festivals, de les petites projeccions que hem fet per acadèmics de l'Acadèmia de Hollywood i tal, han estat molt semblants a les d'aquí, en realitat. O sigui, sí, la gent entén la pel·lícula, o sigui, com a nivell d'identificar-se amb la família s'identifiquen igual, no? Però clar, encara no s'ha estrenat. O sigui, vam anar al Festival de Nova York, hem fet aquestes projeccions, però s'estrena el 6 de gener. O sigui, que allà sabrem una mica com ho rep més al públic, no?
No és la primera vegada que una pel·lícula catalana opta als premis, en aquest cas els premis del cinema europeu, però sí feta en català, per cinema en català. Això vol dir que si ens posem una mica les piles, potser rebrien altres produccions, no? A vegades tinc la sensació que ens conformem amb molt poc. Una pel·lícula feta per catalans, però és igual, però aquí és la demostració que feta en català també es poden fer magnífiques
pel·lícules. Sí, sens dubte. Bueno, és que al final la llengua amb la que estan explicades les pel·lícules, no?, quan es tracta de coses que li pot arribar a la gent perquè parles de la família, de l'agricultura, no?, que d'una manera o una altra tothom s'hi pot identificar, una mica és igual, no?, la llengua. I lo bonic de poder fer pel·lícules en català i que viatgin és que molta gent descobreix que existeix aquesta llengua, no? Perquè a mi em passa que moltes vegades la gent se m'aprova i em diu però no, això no és castellà, no? I clar, i de sobte, doncs, bueno, pues, per això serveix la cultura, no? Per exportar-nos i poder explicar al món, doncs, que existeix aquesta llengua que es parla aquí.
A mi em va sorprendre molt perquè vàrem tenir ocasió en el programa de parlar del Carràs amb el Jordi Pujol Dolcet, que em va explicar una mica com havíeu preparat la pel·lícula, i hi ha una feina al darrere durant molts mesos que bueno, els hi feies els tancaves amb una masia i que passessin guió i venga guió i...
Bueno, guió no, eh?
Bueno,
el guió no el seguíem gaire. Bueno, sí, el seguíem
bueno,
a l'hora de rodar.
Digues.
Sí. No, però fèiem assajàvem... Durant 4 mesos no vam llegir el guió encara, vam crear una família, perquè entre ells no es coneixien. Llavors, clar, pues jo volia que arribessin al rodatge sentint que eren pare, mare, fill, avi, no? Totes aquestes relacions que requereixen de molta intimitat, però quan no et coneixes s'ha de construir, no? Llavors, durant això que t'explicava el Jordi, no?, era com, durant molt de temps anàvem fent improvisacions que ens anaven com creant una memòria comuna entre ells, no?, coses que haguessin pogut passar abans de la història que explica el Carràs, fins que al cap d'uns mesos llavors ja ens vam assentar a llegir el guió, no?
Però què quedàveu? Cada dia i fèieu allò converses? A veure...
Bueno, fèiem situacions, no? O sigui, no quedàvem que no havien de venir tots cada dia, perquè eren molts i també perquè ells tenien les seves feines,
perquè no són actors.
Llavors quedàvem a les tardes i els caps de setmana amb combinacions diferents, no? Un dia el pare i el fill, un dia el padrí i la neta, un dia els nens, no? I el que fèiem eren, com que jo els hi plantejava, situacions de, per un exemple, no? Mm-hmm. Doncs el fill adolescent s'està traient el carnet de cotxe i va fer pràctiques de cotxe amb el pare, no? I fèiem això. I era una mica com, com el pare reaccionava amb el nen amb això, no? O els petits, un dia construïen una cabana, no? Una mica com el lloc de joc que explica la pel·lícula. O fèiem, coses que haguessin pogut passar abans de la pel·li, com per exemple el fet que estaven a punt de perdre les terres, que es moria el propietari de les terres, que era un amic del padrí, no? O sigui, com tot això, anàvem treballant com una mena de prequela del que després explicaria la pel·li, no?
Escolta, es porta...
S'ha despertat, ja.
Ah, ja s'ha despertat. Sí. Bueno, sí, tenim alguna... Senyor Buigas, vostè tenia alguna pregunta, no?
Després.
Quan s'acabi de despertar ja li farà.
El faig ara o l'acabar?
S'està despertant.
El nano. Pel nano. Sí. Sí.
Sí, però esperis, dic, que s'acabi de despertar ja li farà vostè la pregunta. Bueno, parlàvem de premis, tenim les... parlàvem d'aquests premis de cinema europeu i després tenim els Òscar. Com tu expresses els Òscar? Perquè en ocasions anirà un neguit, una tensió, tu dius que deies, el Carràs ja ho ha fet tot, bueno, però hi ha tot un seguit de compromisos, després hi ha els Premis Feroz, Premis Forqué, després vindran els Goya, vull dir, aquesta pel·lícula li queda llarga vida, tot això...
Sí, li queda recorregut, bonic. Ho portem dia a dia, perquè, clar, la campanya dels Oscars és una cosa molt complexa i molt llarga, i ara nosaltres som una de les 93 pel·lícules que opten per aquesta categoria de pel·lícula internacional. Llavors, clar, és molt difícil i estem fent tot el que creiem que hem de fer per donar a conèixer aquesta pel·lícula als acadèmics de Hollywood i que la vegin, no? I d'aquí, ara és la tercera vegada que anem als Estats Units des de que vam saber la notícia, i llavors, a poc és fer com aquesta feina de promoció.
I t'agrada fer aquest tipus de feina de promoció?
A veure...
tinc la sensació que... estaries més recollida a casa amb el teu fill que no anar donant toms pel món promocionant una pel·lícula, en aquest cas a Hollywood.
Això sens dubte, però... Sí, no? No, però a veure, jo disfruto...
Has de vendre molt? Els has de fer entendre el que és la pel·lícula? O sigui, els has de vendre el producte o no?
Això no és la meva feina. O sigui, jo hi ha una gent
Però, escolta, quan va l'Almodóvar es passa el dia, la festa de Tara, la festa de Pasqual, la festa por aquí, festa por allà. Això també et passa a tu, que et fan anar a fiesta.
Encara no, alguna, però...
Alguna toca.
Però no tantes com l'Almodóvar. No, però sí que, per mi hi ha la feina, evidentment, fer entrevistes i també col·loquis, no?, amb la gent quan té preguntes, que aquesta part com de compartir la pel·li amb el públic és molt única, però sí que, clar, nosaltres... com a cineastes ens agrada fer pel·lícules. La part de promoció és com que...
Obligada.
És un paquet, no?, que et toca. Quan vaig fer la primera pel·li no sabia ni que algú li interessaria entrevistar-me, no? I després t'adones que és una part important.
Ja dius, quina pallissa, que ja he explicat el mateix 34 vegades.
Però es disfruta també, i sobretot amb experiències així, no?, com aquesta... d'anar als Estats Units, no?, i poder, de sobte conèixer certs directors o certs actors...
Aquí. Bueno, senyor Buigas, si vol fer una pregunta...
Amb ella.
Bueno, amb ella i amb ell, no? Preguntes, perquè ara entrarem en un documental que ha fet la Carla, d'ella mateixa, que d'això s'han ocupat l'Eulàlia.
Tens plaques solars, tu, a casa?
No.
No tens plaques solars?
No, a casa no, però m'agradaria tenir-ne, no estic en contra.
Ah, vale, si t'entendries, eh?
Sí.
Vale.
Saps que hi ha gent que ha interpretat, un dia en una tertúlia vaig escoltar que la pel·lícula era una crítica a la placa solar. No la van acabar d'entendre massa bé, la pel·lícula.
No estem en contra, perquè són supernecessàries. Estem en contra a com s'apliquen moltes vegades, no?
Sí, però... a mi em va quedar clar, però hi ha gent que... Tot i que el comentari de la persona que el va fer, li van dir, però tu és la pel·lícula, i va dir no. Per tant, clar, aleshores, com que era un tertulià, saps? Sempre els comentaris...
Tenia una opinió.
Sempre, saps? Perquè sí, la pregunta va tenir doble pregunta, va dir, però tu és la pregunta... No l'he vist, però em sembla molt malament, que, per tant, és una mica el perfil del tertulià. Endavant, senyor Buigas.
T'agrada el conill per menjar?
Sí.
Com el fas?
De totes maneres.
Són coses sobre la pel·lícula, eh?
No, m'agrada la cassola o fregidet, sí.
I després, que tots els que veu caçar allà durant la pel·lícula, que us els veu fotre? O?
Bueno, és que no, o sigui, no ens vam fotre perquè els havíem putinejat i ja està, i no els vam matar nosaltres, que està prohibidíssim això, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, o sigui, matar un animal per una pel·lícula és una cosa...
Bueno, però algun pagès sé que, perquè quan vaig estar a Itona aquest, allò, fent, vaig anar a la recollida del préssec, que després, abans havia anat, estan desesperats amb els,
no,
amb els conills,
clar.
O sigui, ells sí que t'ho diuen, que per favor que s'acabi.
És una plaga i ells els han de
matar. I s'ho retratat a la pel·lícula.
Sí, sí, sí. I si no ho fessin, no sé què passaria, vull dir, que les mengen als arbres.
Sí, sí, per això, per això.
Els nens que surten a les pel·lícules cobren? Com va això?
Cobren, evidentment que cobren, i de fet va ser molt graciós perquè la Iris, que és la nena petita de la pel·lícula,
sí?
Un dia li va dir la seva mare: quan pagueu per aquestes colònies que estem fent? O sigui, li semblava, s'ho passava tan bé venint
clar,
a assajar
pagat,
i tal,
eh?
Que ella pensava que els seus pares
però això pagaven. Però això s'ho queden els pares, no? Per això,
No sé, bueno, no, però, si paguem els pares clar, i ells pues, faran el que volen. Bueno,
el que volen. El pare no està obligat a mantenir aquells diners fins que el nano tingui 18 anys?
Bueno, però què en sap la Carla
no.
Simón d'això?
Home, ella és especialista en dirigir nanos, eh? Sempre està dirigint nanos.
Sí, home, però vull dir, ella no dirigeix les finances de la canalla. Ah, no, vull dir, ella els hi paga el que sigui i els pares...
Però ha de procurar pels seus treballadors. Ja. Perquè, clar, dirigir nanos té els seus avantatges, no? Que se respecta a durs o no? Té avantatges? O?
Sí, per mi sí, perquè com sempre busco com aquesta naturalitat, i els nens mai saps, te la donen, no? Vull dir, mai saps exactament què passarà i fan que les coses estiguin vives i sigui espontani, sí. Doncs ajuda a trobar aquest toc que jo busco.
I sempre baixa una mica el nivell de droga que hi ha. Els actors es foten molt... Si són nanos, és difícil que es fotin, saps?
Va, què diu vostè, acabat ara? Ja amb alguna última pregunta?
També té un altre avantatge, és més difícil que se't mori a vegades... Ha hagut pel·lícules que en mig rodatge s'ha mort un actor i després que l'ha substituït. Com més joves, menys propietats.
El Hitchcock, però, sí. Era de l'opinió contrària. Sí. Deia que el pitjor era rodar amb
nens
i animals.
Sí.
Veig que tu discrepes amb
sí,
Hitchcock.
Sí, bastant.
Sí.
Poso nens i animals.
Exacte. Alguna última pregunta?
Ja està. Bueno, una pregunta al nadó.
Sí, a veure què és. Sí.
Em pot mirar cap aquí?
Bueno, home, no pot, però l'escolta perfectament.
No, si li pots preguntar tu si, què li agrada més, si la marmelada, bueno, el potito de paraguayos, o de préssecs, o de nectarines.
Encara no em menja.
Encara no em menja.
No, vale. De moment només llet.
Vale, ja
o sigui, ja t'ho contestarà d'aquí un mes, que tinc unes ganes de començar-li a donar menjar.
Que, perdona, deixa'm dir, però aquest any, aquests tres productes que diu, aquestes dues tres fruites que ha dit vostè, recollides de la vall menjades... És estratosfèric, eh?
És el millor.
Sí, és que jo aquest estiu i vam anar a collir
i
després ens ho vam fotre a casa i és que realment és que sublim. Bé, Eulàlia, anem amb el documental perquè la Carla és una dona inquieta i no n'ha tingut prou i ha fet un documental.
Sí, ha fet un curtmetratge i ara parlàvem d'alguns personatges que van sortir al Carràs i de fet també, bueno, el curtmetratge aquest és Carta de mi madre para mi hijo, que vas estrenar al setembre i surten també la nena, la mare i l'avi del Carràs, això? Sí. Clar, jo el vaig veure, em vaig quedar impactada. Com és que els hi vas proposar?
Bueno, pues perquè tenia sentit per la història tenir bueno, pues un avi, una nena i, o sigui, com eren de les mateixes edats que necessitàvem i jo estava embarassada i em venia molt de gust acceptar perquè això és un encàrrec, no? Un encàrrec de Miu-Miu, que és una marca de roba de Prada, no? Que cada any proposa dues directores que facin un curt del que vulguin amb l'única condició que portin la seva roba en algunes escenes, no? Okay. Aleshores, jo vaig acceptar aquest encàrrec quan estava a Màlaga presentant el Carràs amb molta promoció per davant i embarassada 6 mesos, i llavors vaig decidir que faria alguna cosa sobre la meva maternitat, i clar, no tenia temps d'organitzar un càsting molt complet, i em feia molta il·lusió tornar a rodar amb alguns actors del Carràs, no? I va ser com una mena de remember, perquè no havia passat ni un any del rodatge de la peli, no?
Ostres, llavors seguiu tenint contacte amb els actors?
Sí. Tota l'estona, sí, sí, o sigui, tenim un grup que no para, que cada dia hi ha algú presentant la pel·li a algun lloc, no? I sí, ens veiem sovint, ells també, o sigui, ells són una família que ja s'ha quedat allà, no? Sí, sí.
I una cosa que impacta
del...
Sí. Una cosa que impacta del curt és que parlen en castellà aquesta vegada.
Sí, va ser en castellà perquè jo tenia molt clar que, el, que volia que l'Àngela Molina fes del personatge, no? De qui seria la meva mare ara, no? Posats a imaginar, si la meva mare no s'hagués mort, volia que fos l'Àngela Molina, no? I llavors havíem de buscar una actriu que s'assemblés a ella més jove, no? Per la història de l'edat del mig, no? I elles dues parlaven castellà, llavors en un primer moment en el curt hi havia més parla seva, després en el muntatge vam treure coses, però clar, per mi era molt raro que elles intentessin parlar català, no?
I és un documental, un curt molt íntim, perquè parles sobre la teva mare que va morir, sobre el teu fill, i també hi surts tu mateixa, i fins i tot hi ha algunes escenes on surts despullada. Clar, això et va costar obrir-te tant i sortir d'aquesta manera, expressar tant els teus sentiments?
No, era més com quan em vam fer aquesta proposta, com estava, bueno, quan et quedes embarassada penses molt en la teva mare, en el meu cas amb les meves mares, no? Tant la biològica com l'adoptiva, i clar, pues, em preocupava una mica com aquesta idea de que el Manel, el meu fill, no coneixerà mai aquesta àvia que hagués tingut, no? I no sé, vaig sentir com molt aquesta necessitat d'explicar això en aquest moment, i naixia molt, sí, de la necessitat d'expressar el que sents mentre estàs embarassada, no? Més que... Llavors, bueno, pues per mi va ser tot molt natural, no? O sigui, filmar-me embarassada, despullada, com les fotos de la meva mare, no? O sigui, com que va ser tot com un procés que no em vaig plantejar si em feia pudor o no, sinó que era més com una necessitat, no?
Jo tinc la sensació que, Carles, tinc la sensació que ets molt flemàtica.
Flemàtica.
Sí, molt tranquil·la. Sempre que t'escolto, sempre que escoltar les teves entrades...
Francesc Pau,
sí,
molt
sí,
natural,
sí, també. Sents molt, no, saps? Molt...
Bueno, va per dintre, eh?
Sí, val, perquè hosti, té una calma, té una tranquil·litat.
Sí, no, jo, en general, tinc... O sigui, soc tranquil·la, però, per exemple, dirigint... No.
Per què, com ets dirigint?
Bueno, pues tinc la cosa a dintre, no? O sigui, com vaig amunt una vall, perdo molts quilos... Sí, o
ets energètica?
Sí, molt.
Aleshores, ara ja m'has trencat una mica aquest rotllo, sí, aquest tempo flamàtic.
Sí, ens diu l'Enric Gomà, l'escriptor, diu: no ho celebrem prou, el Carràs és excepcional i el camí que fa serà boníssim per la cultura catalana.
Pues m'alegro, sí.
Eulàlia, a veure, anem amb alguna de les pel·lícules que té la Carla, que no sabem si serà el proper projecte, a veure si li podem estirar alguna cosa.
Sí, perquè el 2020...
Això, mentre... perquè, clar, després del Carràs, dius, ara què fas?
Clar. Exacte, i després de tot aquest èxit, mentre esperàveu rodar el Carràs, vas escriure una altra pel·lícula, que es diu Romeria. Ens en pots avançar alguna cosa?
Que no està acabada el guió. Ara estic a poc tornant-hi, no? Perquè amb tota aquesta bogeria de la promoció, el curt, un fill i tal, doncs pues no he tingut molt temps. Però sí, ara estic tornant a Romeria, i podem avançar poquet encara, perquè, bueno, pues, perquè sí que hi ha com un guió.
Romeria en castellà? O Romeria?
No, és Romeria.
Romeria, val,
sí,
val.
És...
Per tant, això vol dir que serà en castellà?
No, totalment, o sigui, mig-mig, sí. O val. Sigui que hi ha és un viatge, i hi ha una part important en català i una altra en castellà.
Però serà aquesta, o potser és allò que passa als que escriu, que els que teniu idees, que són creatius, que de cop i volta ve un alt, o ronda una altra idea... I dius, potser passar al davant un altre projecte. A vegades passa, això.
Sí, a vegades passa. Jo crec... Estic bastant convençuda que serà aquesta.
Sí.
Però idees en tinc moltes tota l'estona.
Clar, per això t'ho dic, que no sigui llavors... que et vingui la llum, diguis, mira, aquest projecte de moment l'aparto, sí. I ara em faig un altre.
Això passa, però és que com que ja està una mica avançat aquest, doncs té sentit que sigui aquest, ja, no?
Val, pots dir que el temps.
Sí.
Però no se sap mai, això que no t'agafi, no saps, sí. A Reykjavik vingui una llum.
Pot ser.
Bueno, llum, ara que toca, molta llum o poca llum?
Molt
ara poca llum.
Sí, llum no n'hi
haurà gaire. Aurores boreals.
Això sí.
I serà una pel·lícula autobiogràfica o...?
Té una part que sí i una part que no. O sigui, és... sí. És com una mica la que tanca la part més personal meva. A partir d'aquí hi ha ciència-ficció.
A partir d'aquí hi ha nivell de... T'agradaria fer ciència-ficció?
Per què no? Algun dia potser sí.
Ara, ciència-ficció, totes les pel·lícules de ciència-ficció, quan les veus, si un dia m'ho deia Carme Rigal, dius que totes són per tallar-te les venes, eh?
no són optimistes.
No, totes són... No, però... quan veus les pel·lícules del futur, d'aquesta ciència-ficció, dius, per arribar a com està aquesta gent, no cal que... Però si aconsegueixes fer una pel·li que diguis, mira, doncs sí, m'agradaria...
Sí, sí, no, a mi no m'agraden, les pel·lícules que no tenen una mica de llum, sí, per mi és important.
Tot és una foscor, tots són gent fosca i gent estranya i monstros i coses d'aquestes. Un tipus de pel·lícules que a mi no em van massa. Bueno, com tenim aquí el crac? Amb ganes de berenar o què?
Jo, bueno, pot ser que sí.
Pot ser que sí. S'ha portat molt bé.
Doncs escolta, que tinguis un... clar, li hauràs de fer passaport o com surt de...
Ah, no, ja en té. Ja fa dies. En té un i és molt... Bueno, o sigui, li van fer la foto de carnet aguantant-li el cap. Perquè
home, clar, és que...
I ara ja no, és que ja no sembla ell, vull dir, que s'hi canvien tant. Que és, crec que dura un any o així, el DNI i el passaport en aquesta edat.
Clar,
o sigui,
no.
Sí. Què dius?
Bueno, ja marxeu. Carla, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Veus, això és allò de compaginar, saps? De poder compaginar la feina...
La conciliació,
exacte, que és tan, està tan en boca de tothom i que malauradament és difícil de practicar.
Sí.
Repeteixo, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé per Reykjavik i molta sort amb els nous projectes i amb tot aquest grapat de premis. Llarga vida al Carràs.
Gràcies.
Ara tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Gràcies.
Tot té molt bona pinta, no sé pas què triaré.
No, per a tu el mateix de sempre. Si l'última vegada vas demanar tiramisú, doncs repetim.
Sí, però avui no em ve de gust.
Està clar. A tu t'agrada el tiramisú, oi? Doncs tiramisú. Ah, sí, sisplau, dos tiramisús.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya. Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
Gris, el musical, per fi arriba a Barcelona més brillant que mai per convertir-se en l'esdeveniment de la temporada. Gaudeix amb les seves divertides cançons que no podràs deixar de cantar i ballar. Gran estrena 3 de desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i a musicalgris.es.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai, perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I vendre milionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre,
The 222 FIFA World Cup és Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Bona! Bona penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts. Arribarem a les 6 de la tarda i ens acompanya el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Mira, avui toques un tema que, quan m'han dit que el proposaves per, per comentar, ja fa dies que li dono voltes, perquè m'agraden aquestes notícies que apareixen un dia, dos dies, i després ja no se'n sap
ja
res
no s'han passat, sí.
I avui, quan he vist que tractaves la qüestió, he pensat, mira, m'agrada perquè he seguit el fil a la desaparició d'un jugador de rugby que es diu Levi Davis a Barcelona. Recordem que n'hi va haver un que era d'Austràlia que a la sala Apollo va saltar per un lloc que no hauria d'haver saltat i malauradament es va morir. Però en canvi tenim la desaparició d'aquest jugador de rugby de 24 anys que després de perdre-li la pista al Hard Rock Café de Plaça Catalunya el 29 d'octubre, jo no he llegit res més sobre aquest senyor. I avui el Toni Muñoz, per començar, ens posarà sobre la pista de què se'n sap de la desaparició d'aquest senyor.
Aviam, de moment, òbviament, no se sap res. Se li està intentant seguir el rastre de quins van ser els últims moviments que va fer Levi Davis, aquest jugador de 24 anys britànic, que va venir doncs, a Barcelona, en principi, perquè havia quedat amb un amic i per passar només unes hores. Ell va marxar, diguéssim, del Regne Unit, simplement amb un amic, per recapacitar. Sembla doncs, que estava en un mal moment personal, també esportiu, no li acabaven de sortir bé les coses, estava una mica deprimit, i va dir, doncs, me'n vaig amb un amic a Eivissa, a veure si em recupero, i va deixar aquest amic a Eivissa, i va agafar un ferri, el dia doncs, que va desaparèixer, per venir cap a Barcelona a passar unes hores.
Ell va venir per unes hores.
Per passar un dia, sembla que havia quedat amb un amic, que ningú sap qui és, per trobar-se amb ell i passar aquí, doncs, no sé, sabem si una nit o dues, o passar, en fi, unes vacances breus a Barcelona.
Un break.
Sí, sí, i de fet, quan estava al ferri, marxant des d'Eivissa fins a Barcelona, va enviar dos vídeos. Un a l'amic que havia deixat a Eivissa, dient-li quines ganes de veure Barcelona, estic bé i tal, i també a la seva mare, en què també va enviar un vídeo dient estic bé, ara vaig cap a Barcelona, tot això és molt maco, tinc moltes ganes de veure aquesta ciutat. Clar, això doncs en principi seria, aniria en contra d'aquesta tesi, doncs que volia desaparèixer voluntàriament.
Ah, que la tesi és que volia desaparèixer voluntàriament.
Clar, aquí una de aquí hi ha diverses hipòtesis, no? Una, doncs que hagi desaparegut de forma involuntària, que hagi tingut alguna mena d'accident, o que algú l'hagi matat o l'hagi assassinat, o l'altra, doncs que ell s'hagi tret la vida perquè estava deprimit i no volia seguir vivint. Aquestes són les tres hipòtesis que hi ha sobre la taula. L'altra és que ell hagi volgut marxar voluntàriament i estigui viu i no hagi donat senyals de vida. Cosa poc probable, sincerament, perquè també crec que a aquestes altures de la pel·lícula doncs hem de parlar clar. És poc probable, perquè una persona doncs, que porta un mes desapareguda sense donar cap mena de senyal de vida és molt poc probable en els dies i en els temps en què corren, en què qualsevol doncs, et pot veure, et pot fer una foto, et pots reconèixer, o fins i tot tu
bueno, i amb el
necessites treure diners.
Clar, és el que anava a dir, el rastre que deixes a través dels caixers, o si es traien metàl·lic, o si no, el rastre amb diferents càmeres d'aquestes
de vigilància.
Que l'última imatge que hi ha, o l'última referència, és que estava al Hard Rock Café, no?
Sí, ell va anar al Hard Rock Café i també al Old Irish Pub, que està a la Rambla.
Ah, sí?
Allà és l'últim fotograma, l'última imatge que capten les càmeres de videovigilància. Ell va amb una motxilla. El seu amic va explicar que va marxar a Barcelona, atenció, amb una motxilla i 30 euros, només. I aquella nit, se'l veu, l'última imatge que es té d'ell, és sortint del Old Irish Pub de la Rambla de Barcelona, amb aquesta motxilla, i a partir d'aquí se li perd completament el rastre.
I va sol.
A partir d'aquí, ara els Mossos d'Esquadra el que han demanat és a un jutge l'autorització per poder triangular la localització del seu telèfon mòbil, és a dir, saber en quin punt o quin va ser el camí que va seguir un cop va abandonar aquest Old Irish Pub, per saber quin va ser exactament el recorregut que va seguir a partir de la senyal del seu telèfon. El jutge li ha concedit aquesta autorització als Mossos i aquesta setmana crec doncs, que tindran el resultat d'aquest informe.
Escolta, el que no sabia, que ara ens explicaràs, és que aquest jugador britànic de rugby, el Levi Davis, era conegut, era popular al Regne Unit perquè també tenia una carrera incipient de cantant.
Sí, ell va participar a X Factor, que de fet crec que vam sentir un dia una de les cançons, que va sortir a cantar doncs, amb dos companys més de...
Per tant, tenia una certa popularitat.
Sí, van quedar cinquens en aquest programa de televisió. Després havia participat en un altre també de celebrities, però ell, diguéssim, intentava compaginar les dues vides, no? Una vida esportiva, una carrera esportiva, doncs, que va arribar a jugar doncs, a la primera divisió d'Anglaterra, de rugby, el 2019, era internacional sub-18, vull dir que era un jugador de rugby bastant prometedor.
Se m'ha anat volant l'estilografia. Sí. No, se m'ha trebat amb l'espuma del micròfon i ha sortit volant. Sí, endavant, és que em demanava a la Lujas que poséssim l'actuació del... Ja el vàrem escoltar, és aquest que esteu escoltant. Exacte.
Però, clar, per una banda, doncs, la seva carrera esportiva no acabava de despuntar i ara ja jugava a la quarta divisió anglesa, a part s'havia trencat els lligaments i també doncs, estava lesionat i no podia reprendre, diguéssim, la seva carrera. Tot això l'havia, doncs, en fi, estava deprimit els últims temps i s'havia vist abocat al món de addiccions d'alcohol, drogues, i sembla ser que en els últims temps, això és el que va declarar la seva mare, que va venir a Barcelona per prestar declaració davant dels Mossos d'Esquadra, que deia doncs, que havia tingut enfrontaments i conflictes amb diversos traficants de droga que li reclamaven diners, i ell doncs, havia acabat demanant diners a algun dels seus amics per pagar aquests deutes amb les drogues. Per tant, ens trobem en una situació amb un còctel
bueno,
una mica explosiu.
Bueno, i l'últim punt que ens has explicat abans, quan preparàvem el guió, i és que Levi fins i tot va penjar una foto del seu primer nu integral al compte d'OnlyFans,
sí,
per també guanyar uns diners.
Clar, ara ja, als últims temps, de fet és el dia abans que desaparegui, ell decideix ja penjar una foto d'un nu integral per intentar aconseguir diners, perquè, com dèiem, la seva carrera esportiva doncs, no estava funcionant, la seva carrera musical tampoc acaba de despuntar, i ara doncs, estava intentant obtenir ingressos, també, suposem, doncs, per pagar els deutes amb aquests traficants que li reclamaven aquests diners. Per tant, clar, ens trobem davant una situació d'un còctel explosiu.
Que... Bueno, ja sabem més coses de la notícia de la desaparició d'aquest jugador de rugby, perquè fins ara només teníem aquest titular, no?
Sí.
Ha desaparegut un jugador de rugby a Barcelona, Levi Davis. Clar,
I un altre detall important, i és que la setmana passada la policia portuària del port de Barcelona va trobar el passaport de Levi Davis. No sabem exactament a on, de fet ara el jutge vol escoltar la gent que va trobar aquell passaport, o si algú li va portar, perquè l'havia trobat, no sabem si alguna...
Estrany.
Sí, però va aparèixer el passaport de Levi Davis, per tant, ara
el
aquest
port.
Noi, al port de Barcelona. Per tant, a partir d'aquí, entenem doncs, que seguiran el rastre. Aviam, està clar que no pinta bé la història, el desenllaç d'aquesta història.
No, està clar. Però bueno, almenys avui hem posat una mica més de llum.
Sí, sí, no? El que sabem són aquestes coses, no? I ara, doncs, els Mossos d'Esquadra se'ls hi obre doncs, aquest nou horitzó a partir doncs, de la geolocalització del seu telèfon mòbil per intentar esbrinar què és el que li ha passat, si és que li ha passat alguna cosa, a aquest jugador de 24 anys de rugby.
Anem a canviar de qüestió. Parlem ara de la trama d'advocats i notaris que estafaven a gent gran per quedar-se als seus pisos. Perquè avui ens portes la història del Joaquim Vives, un senyor de 80 anys amb una malaltia mental que va morir sense poder recuperar el seu pis.
Sí, us poso una mica en antecedents. Fa un parell de setmanes vam parlar d'aquesta trama d'advocats i d'un notari doncs, que es dedicaven sobretot a enganyar gent gran, que tenia pocs coneixements financers, els oferien allò que alguna vegada hem parlat aquí, d'una hipoteca inversa o una renda vitalícia, no? Allò que tu cedies al teu pis, podies seguir-t'hi vivint, però a canvi et donaven una renda mensual i quan et mories, doncs,
la
propietat es quedava en el pis. No? Doncs aquesta gent el que feien, et venien primer això, però no era, no era real, sinó que t'enganyaven i al final et fotien al pis i et fotien fora de casa. Això va passar amb un centenar de casos, és a dir, 100 famílies els hi van estafar. I ara, després de 7 anys, el cas ha arribat a judici, que no sabem encara quan se celebrarà, però ha sigut una investigació molt, molt complicada perquè realment era un entramat molt complicat, hi havia moltíssimes empreses pel mig que creaven aquests estafadors, hi havia molta gent i moltes persones interposades, i finalment el que sabem en els escrits d'acusació és que la Fiscalia demana 20 anys de presó per al principal líder de la trama, que es deia Francisco Comitre, que és un advocat, que era model i que s'havia consorciat doncs, amb un altre notari de la Diagonal de Barcelona, que es diu Enrique Peña, i amb un altre estafador que recordaràs que es diu Artur Sagarra, que és un senyor tot tatuat que van condemnar a mort a Tailàndia per la mort d'un altre català. Doncs aquesta persona també forma part d'aquesta estafa, malgrat que no
serà... Que aquest està a la presó ara.
Està a la presó a Tailàndia, el van condemnar...
Bueno, perquè a vegades quartarà, si no recordo malament, i llançar a l'aigua
amb
un empresari català que havia estafat. Mira si me'n recordo, perquè és d'aquests casos que em van impactar.
Doncs efectivament.
També Artur està ell.
Estaria també en aquesta trama, malgrat que el jutge ha considerat que es troba en parador desconegut. Tothom sap que està a Tailàndia.
Està a Tailàndia.
Ja, però com que no s'ha personat, no l'han pogut detenir, diuen que no saben on està... Ja.
Potser el jutge no sap ni on està Tailàndia, perquè clar, és que és així està clar.
Bueno, oficialment clar, no sap on està.
Està a Tailàndia empresonat i diu que no sap on està.
Oficialment diu que no, està en parador desconegut.
De la justícia, també que l'entengui.
Bueno. Sí. Doncs aquesta trama que estafava aquests avis, doncs avui us posem un cas concret, que és el del Joaquim Vives, que és un senyor doncs, que tenia una malaltia mental, tenia un trastorn de personalitat i que va contractar aquesta renda vitalícia, va parlar amb aquesta gent pensant-se que eren gent seriosa.
Bueno, és que quan arribes a segons quina edat, quina sortida tens en moltes ocasions?
Clar.
Doncs fer aquesta renda... Hipoteca inversa. Que és la de... El pis el queden ells,
però
mentrestant... Ja
no tinc el pis en propietat, però em pagueu unes rendes mentre visc.
Exacte.
Doncs aquest senyor el que va fer és això, va fer això, i a canvi li pagaven 250 euros cada mes. Va rebre 6.000 euros, és a dir, li van pagar durant el primer any, però a partir d'aquí ja no va rebre ni un euro. Ni un euro va rebre. Aleshores, aquest senyor doncs, va parlar amb aquesta gent i va dir, escolta, com pot ser que no m'esteu pagant? I què van fer? Doncs va dir, perdona, Joaquim, doncs ara ho arreglem. Van tornar a anar a la notaria de l'Avinguda Diagonal d'aquest Enrique Peña i allà li van fer signar dos papers. Un poder en què donaven, diguéssim, tota, en fi, la capacitat per operar als estafadors, és a dir, aquest senyor no sabia què firmava, doncs va dir, us dono el poder sobre el meu patrimoni
als
estafadors, i també un altre document on és, que es deia d'alliberament del deute. Què vol dir? Doncs que jo no us dec res. És a dir, que
li van fer signar dos documents. Sí. Alliberament del deute.
Exacte.
I tots els poders amb els estafadors.
Exacte. Què van fer els estafadors quan van rebre aquests... Quan li van fer signar aquests documents? Van vendre el seu pis. I li van vendre aquí, a un altre testaferro. Un també que estava consorciat per allà. Li venen aquest pis, aquest senyor falsifiquen tota la documentació, li donen la hipoteca, compren el pis, els estafadors rebren els diners de la hipoteca, marxen, s'esfumen i aleshores queda aquest testaferro que deixa de pagar la hipoteca perquè no té ni un euro i tenim el Joaquim que segueix vivint, no rep aquesta renda vitalícia, tenim aquest testaferro que no paga la hipoteca i que per tant el Joaquim ara el que, bueno, en aquell moment el que li passava és que li volien prendre el pis, perquè clar, aquell pis ja no era seu i era d'aquell senyor que havia signat una hipoteca però que no pagava i per tant li havien d'embargar aquest pis. Clar, aleshores, el Joaquim doncs, estava en una situació desesperada. Això va ser l'any 2014 i ell li van fer un reportatge a TV3 que s'explicava d'aquesta manera.
Però jo no he fet cap compraventa. Jo he firmat un paper en blanc per retrasar el judici. I resulta que m'han fet una altra cosa. M'han fet deixar de cobrar, deixar de pagar. Ja he fet una donació del pis. Una silla del pis, o sigui que estic jo un peu al carrer. He fet la compraventa, però fins que sigui mort. Aleshores se queda en el pis. Però de moment jo estic amb angúnia perquè estic un peu al carrer.
Clar, aquest senyor clar, que tenia aquesta malaltia mental, que era una persona amb discapacitat, que va confiar en aquesta gent, doncs simplement es van quedar al seu pis. I et diré una altra cosa. És a dir, a hores d'ara, com que no s'ha celebrat el judici, la família, que serien els hereus del, sí, del Joaquim, no han recuperat aquest pis. No és seu.
Clar, perquè aquest pis clar, és ja del, qui de, se'l, del qui se'l va quedar en el seu moment,
exacte,
no?
Exacte. Doncs clar, ara el que s'ha de fer en aquest procediment...
Però se'l va quedar, va pagar.
El que se'l va quedar, no va pagar. Simplement estava com embargat per la justícia.
Però la documentació i tot el que es va signar era fraudulent. Com pot ser que se li doni validesa?
Clar, però això es demostrarà i es certificarà un cop s'hagi jutjat. És a dir, ara tothom sospita o se sap que és una documentació fraudulenta, però fins que no es dicti sentència, no serà fraudulenta de veritat, i per tant no es podrà retornar, diguéssim, la propietat.
Ara s'ha de ser molt fill de...
Sí, sí. Miserable, o sigui...
Bueno, hauries de...
Sí. Cabron, sí, cabron.
Bueno, cabron no, jo ja vaig
més
a
gros,
fill de la gran...
Més gros l'insult, és sí, que sí. És increïble.
Doncs això amb 100 famílies?
Sí, 128.
Persones grans.
Clar, què ha passat? Hi ha hagut gent... Hi ha hagut gent que després va comprar, famílies normals, que van comprar aquest pis de bona fe a persones que eren testaferros o simplement que havien operat, que eren gent de la trama i que ara, clar, ara doncs s'arrisquen a que el seu pis sigui retornat als legítims propietaris.
Clar, i la compravenda sigui invalidada.
Clar,
i aquests sí que van pagar.
Aquests sí que van pagar religiosament.
Clar,
vull dir que hi ha un autèntic merder i un embolic judicial doncs tremendo, no? Què va fer el Joaquim? Doncs a través de serveis socials el van derivar a una entitat de Girona que es diu Suport Girona, que ajuda a persones doncs, que són víctimes d'estafes o d'abusos per part doncs, de l'administració o d'altres persones. I avui hem parlat amb el seu director, que és el Josep Maria Soler, que ens ha explicat precisament el cas del Joaquim i com ells van ser doncs, qui van aconseguir al final estirar del fil i posar sobre avís als Mossos d'Esquadra que esbrinessin o investiguessin què és el que estava passant, no només amb aquest cas, sinó amb altres, perquè veien coses molt estranyes. I clar,
no,
ell explica una cosa i és que diu, el Joaquim va presentar una querella, però què passa? Com que era una persona amb una malaltia mental que s'expressava amb certa dificultat, doncs no li van fer ni cas.
Aconsegueix, primer, un suport d'advocat d'ofici per presentar una querella, val? Resultat, senyor estrafolari que parla raro, que no tenim ganes d'entendre'l, que, saps què? Arxiu. Quan tu et mires aquella querella i s'explicava tot molt bé i era bastant evident. Només que els jutjats d'instrucció de Blanes haguessin tingut una mica d'esma d'escoltar el senyor i d'estirar del fil, jo estic convençut que haguessin pogut fer alguna cosa.
Però clar, amb el Josep Maria Soler, que és el director d'aquesta entitat, Suport Girona, doncs clar, al final li arriba aquest cas, comença a mirar i diu, però és que aquí no es tracta només d'una estafa, es tracta d'una estafa molt elaborada, molt sofisticada, hi ha molts papers, molta gent involucrada, hi havia moltes empreses, ell es va adonar doncs, que les empreses es creaven a una data i al poc temps es tancaven i se'n creaven unes de noves, vull dir, tot això era per anar amagant realment qui hi havia al darrere d'aquesta estafa i tot això doncs al final va ser quan el Josep Maria doncs, va anar als Mossos i escolta, aquí hi ha una cosa, una estafa molt grossa.
Tinc la sort, no?, que som molta gent. Avui ja són 115 treballadors a Suport Girona. Però, bueno, comencem a estirar ja del fil i comences a demanar pues, els assentaments del registre i comences a demanar a les notaries les còpies dels documents, teòricament, allà que figuren allà com a avaladors d'aquelles anotacions del registre i et comencen a sortir noms i llavors jo em dono compte que això no és casual, que no és que un dia una empresa de finançament de vitalicis i coses d'aquestes se li podies passar per allà, sinó que hi ha més coses.
Escolta, i l'advocat Francisco Comitre, a tot això, clar, està a totes les salses perquè ara està sent jutjat aquests dies per un altre cas relacionat amb una trama de tràfic de drogues. Què ens expliques sobre aquest cas?
Doncs clar, Francisco Comitre era aquest que era model, que era advocat, que tenia una gran presència, no? I clar, aquesta posada en escena doncs, que feien impressionava els clients, no? Ell se'l considera el líder de la trama. Com dèiem, la fiscalia li demana 20 anys de presó pel cas dels avis estafats. Però és que, a més, ara s'asseu al banc dels acusats, a l'Audiència de Barcelona. Bé, no és realment a l'Audiència, ho fan a la Ciutat de la Justícia, perquè allà hi ha molt més espai, perquè es jutja fins a 46 persones per tràfic de drogues. Tot això va haver-hi una operació el novembre del 2019, una operació en què jo vaig anar in situ, al barri de Sant Roc de Badalona, en què es buscava desarticular l'organització criminal de tràfic de drogues que liderava el Tío José. Val? Un clan doncs, bastant hegemònic al barri de Sant Roc. Es van detenir una quarantena llarga de persones, entre ells el Tío José, que encara està a la presó, però què pinta Francisco Comitre en aquesta trama? Doncs la seva dona, la seva nòvia, una senyora que es diu Melania Cabello, com ha publicat aquest cap de setmana el Jesús García...
La nòvia d'aquí, del Comitre o del Tío José?
Del Comitre. Doncs aquesta noia sembla que es dedicava, treballava per l'organització del Tío José en uns baixos de Sant Roc, i el que feien era acumular i guardar els diners. És a dir, feien allò... Saps com a les pel·lis de narcos, doncs, que posen els diners en unes bosses de plàstic i després les posen al buit? Doncs això és el que feien
els... Bueno, els Arc, per exemple, les sèries Arc, les van ajuntant i al final fan pràcticament un edifici amb tota la pasta que van guanyant.
Doncs això és el que feien el...
Això feia la dona del Comitre.
Exacte. Allà al soterrani d'un dels pisos de... d'aquest, en fi, de Sant Roc. També doncs, es dedicava també a distribuir la droga, la cocaïna, no? Per diverses parts de Catalunya. Quan comença a sortir amb el Francisco Comitre, que és aquest advocat, que ja ha estat aleshores imputat per aquesta causa...
És allò de dius los cria i os se junten.
Doncs aleshores decideixen repartir la droga junts i la reparteixen i distribueixen la cocaïna. Però arriba un moment que decideixen, suposadament, segons la fiscalia, Francisco Comitre i la seva dona, robar una part de la droga que manipulen i que distribueixen del Tío José, quedar-se-la a ells i revendre-la a ells, i d'aquesta manera doncs, feien ells el negoci. Al final doncs, van ser detinguts en el marc d'aquesta operació.
Però el Tío José ho va saber o no?
Ho va saber. Ui, pues...
Poca broma amb el
Tío José. Poca broma. I al final...
La sèrie és aquesta Dos Arcs, saps?
Sí, sí. No, es va arriscar.
Hi ha molt, saps, que després acaba surant per, no sé, pel port de Barcelona, per exemple.
Sí, sí. Doncs es va arriscar i finalment doncs, el van detenir en la desarticulació, diguéssim, de la mateixa trama que liderava el Tío José.
Aquesta...